Ràdio Vilafranca. Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Qui desitgi viure l'experiència de tastar maridatges exclusius de productes elaborats a Olèrdola en espais únics i de gran valor patrimonial del municipi tindrà fins a 6 opcions concentrades en un únic cap de setmana, dissabte 26 i diumenge 27 d'abril. Serà en la primera edició de la mostra enogastronòmica Ad hoc Olèrdola, que combina aquestes degustacions enogastronòmiques de qualitat en espais singulars. El nostre company Raimon de Cara, de Canal 20, seguia la presentació de la mostra fa uns dies i parlava amb protagonistes.
Ha tingut lloc fa uns dies la presentació d'un esdeveniment ben especial, original, al municipi d'Olèrdola, que tindrà lloc el darrer cap de setmana del mes d'abril. Perquè ens ho pugui explicar, conversem primer de tot amb diferents protagonistes i primer encetem aquesta roda de converses amb la Judit Martí, que és la tècnica de turisme de l'Ajuntament d'Olèrdola, escrita al municipi d'Olèrdola i que forma part de l'equip que ha cuinat aquesta proposta, que es diu Ad hoc. Què és Ad hoc?
Exacte. Ad hoc és un projecte que sorgeix des de turisme i promoció econòmica que combina dos grans vessants del municipi, no? Per una banda, tot el patrimoni cultural, històric, natural que té el municipi, amb el gran nombre d'empreses que disposem. En aquest cas, aquest projecte l'hem volgut centrar en aquelles empreses artesanals, locals, que encara mantenen aquest mètode de producció, i el que hem acabat creant és un conjunt d'experiències gastronòmiques que conformen aquest projecte, no? L'Ad hoc.
Un conjunt fins a 6 en un cap de setmana.
Exacte, sí, serà un total de 6 experiències enogastronòmiques, cadascuna tindrà el seu relat i aquesta combinació de territori i producte és el que fa, no?, que cada una tingui un relat diferent i sigui una experiència única i completament singular. Sempre hem buscat dur-les a terme, no?, cada un d'aquests maridatges en espais claus del municipi, ja sigui pel seu entorn natural o per la seva història, espais que moltes vegades són exclusius perquè estan tancats al públic i que han permès que cada un d'aquests maridatges tingui el seu relat particular.
D'aquí el format, no estem parlant d'una fira o de buscar grans audiències, sinó d'esdeveniment de petit format, però clar, sumant, si són 25 a 30, 40 persones cadascun dels maridatges, déu-n'hi-do, poden acabar sumant moltes persones que poden gaudir d'aquest ad hoc.
Exacte, sí, la nostra idea sempre ha sigut mantenir un petit format per tal de protegir el patrimoni i que l'experiència fos molt agradable mantenir els grups petits, no?
Per això hi ha aquest format, no?, de fer aquest esdeveniment, també que pugui protegir el patrimoni, no?
Exacte, sí, sempre hem pensat que una experiència de petit format sempre és com molt més, et permet gaudir-la molt més, et permet viure-la d'una forma molt més experiencial i, a part, doncs, tot el tema de que ens permet protegir el recurs, que no hi hagi cap tipus de dany, etc.
Enregistrem aquesta conversa quan s'ha fet la presentació d'Ad hoc. Un concepte que ha sovintejat en la presentació és la col·laboració, la implicació de diferents sectors del municipi. Aquí s'han sumat molts esforços.
Exacte, sí. En aquest projecte, quan vam tenir la idea des de la Regidoria de Turisme i de Promoció Econòmica, sempre vam pensar i sempre vam creure que necessitàvem professionals experts en cada un dels àmbits que hem necessitat, no?, per tal de crear aquest cicle. Evidentment, vam localitzar els productors i vam localitzar els espais, però ens han ajudat caram caram com a creadores d'experiències singulars i expertes enogastronòmiques. Elles ens han ajudat a crear cada un dels maridatges per tal de que la combinació sigui sorprenent i per tal de que tingui un relat particular cada una d'elles en combinació amb aquest espai que hem escollit, no? Per altra banda, l'equip de Lady Dissenyadora ens ha ajudat amb tota la imatge de creació de marca d'aquest projecte. És una empresa original que estava comunicada d'una forma molt fresca i vam creure que ells sabrien transmetre, i així ha sigut, aquest punt de diferent d'aquest projecte enogastronòmic que estem realitzant. I per altra banda, els companys de la Fatxenda de Comunicació, experts en la creació de contingut i comunicació, ens han permès dur a terme tota aquesta campanya de difusió d'aquest projecte nou. Sobretot posant èmfasi en els productors, que són els principals protagonistes d'aquest cicle.
Doncs, Judit, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per la feina, per la part de la feina que t'ha tocat assumir, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima.
I per parlar d'aquest ad hoc, conversem amb l'alcaldessa i alhora també regidora de Promoció Econòmica, que és una de les potes promotores d'aquesta novetat que s'inscriu no només del conjunt d'Olèrdola, del municipi d'Olèrdola, sinó del conjunt del Penedès. Fina Mascaró, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una iniciativa original, ad hoc, una mica etimològicament s'explica per què està vessant de voler ser un producte singular, no és una fira.
No, jo crec que en la roda de premsa m'ha explicat molt bé, hem fet servir la paraula fira per explicar que no era una fira, sinó que és un cicle de maridatges, un conjunt d'experiències al voltant de tota una sèrie de productes elaborats per gent del nostre municipi de gran qualitat.
Sis experiències concretes en sis entorns singulars on es pot descobrir espais emblemàtics d'Olèrdola, però segurament també d'altres, potser on no és massa freqüent poder acostar-s'hi. És una oportunitat també per descobrir o redescobrir patrimoni.
Sí, fixeu-vos que aquesta iniciativa surt des de fa més d'un any i mig. Jo, darrerament, aquestes últimes setmanes, sempre parlo de projectes que fa molt de temps que s'estan treballant, doncs aquest n'és un altre. I també el que teníem clar és que hi havia dues vessants, no? Com tu bé apuntaves a l'inici, ja tenim la part més de turisme, la part de promoció econòmica, posar al centre també tots aquests espais que de manera habitual no es poden visitar, doncs era un dels objectius, i a més, doncs encaixant el maridatge amb aquell racó, doncs ens semblava que era la manera doncs de promocionar tant el producte com també l'entorn, perquè creiem que tots els espais triats doncs compleixen les expectatives de manera sobrada i també donaran a la persona que faci aquests maridatges doncs el coneixement d'indrets que potser no hi ha anat mai.
Promocionar els productes, també locals, aquí s'ha comptat amb la complicitat de molts elaboradors de vins i caves i també doncs, de producte gastronòmic.
Sí, sí, això és que, com et deia, vull dir, el que realment es volia era ajudar a visibilitzar doncs, els nostres productors i els nostres elaboradors, però jo sempre hi havia dit que no volia des d'una vessant de dir aquí tenim una subvenció, no, sinó com fer i posar en valor, perquè tots aquests productors, vull dir, són d'altíssima qualitat, però moltes vegades l'administració no sap com ajudar-los, no? I ens semblava doncs, que fent aquesta mostra posàvem doncs, al centre a la feina, als productors, i a més donàvem el que volem, no? És aquesta promoció que tant de bo doncs, tingui resultats, tot i que els productes que elaboren estan sobradament tastats i tenen una qualificació importantíssima.
A l'hora de resumir, de condensar els propòsits d'aquesta iniciativa de l'ADOC, l'alcaldessa en la presentació, enregistrem aquesta conversa quan s'ha fet aquesta presentació d'ADOC, situava la voluntat de consolidar Olèrdola com una referència enogastronòmica, de donar suport als productors, de generar experiències atractives, evidentment, doncs, per qui acabi inscrivint-s'hi en aquests maridatges, però també posar les bases perquè la proposta es consolidi, és a dir, la voluntat és que l'ADOC es quedi.
Sí, és evident. Tota aquesta aposta i tota aquesta feina de més d'un any i mig és perquè, a veure, per posar, assentar unes bases per tal que això pugui continuar. Nosaltres volem posar al centre del Penedès Olèrdola, volem posar al centre del Penedès ad hoc i que s'entengui que és una mostra gastronòmica important i que ocupa, com ens han preguntat, doncs, un espai amb unes dates prèvies doncs, la setmana de Sant Jordi o entre Sant Jordi i la Mare de Montserrat, com és aquest cas, no? Ens sembla que hem treballat força perquè això pugui agafar embranzida i pugui ser una mostra que es quedi i que es quedi per sempre. És la voluntat, però sempre també, com s'ha explicat, no? Vull dir, en formats que no siguin de molta gent, que puguem treballar tota la part doncs, de paisatge, la part de patrimoni i la part de productor local, perquè ho teníem molt clar que volíem que almenys en aquesta primera fira, i és la voluntat, sigui producte local.
Doncs el 26 i 27, ad hoc, una prèvia el dia 4, no?
Sí, la prèvia el dia 4 no està oberta al públic en general, és una presentació amb elaboradors, tindrà també una part doncs, més d'institució i de més, i serà ja doncs, on ja sortim el tret de sortida, doncs, perquè al cap de 22 o 23 dies doncs, ja anem al que és pròpiament la mostra gastronòmica.
Doncs moltes gràcies per atendre'ns, Fina Mascaró, en aquest cas a la seva condició de regidora de promoció econòmica, que vagi molt bé, fins la propera.
Moltes gràcies, bon dia.
I ara conversem amb una persona, la Montserrat Ventós, què tal? Molt bon dia.
Hola.
De la dissenyadora.
Sí.
Que està, entenem, darrere del nom triat per batejar aquesta experiència, aquesta mostra. Ad hoc, per què ad hoc?
Nosaltres quan ens va arribar el briefing, quan ens va arribar la demanda d'aquest projecte, ens van explicar tots aquests maridatges ja, o sigui, elles ja tenien tots els maridatges decidits i veiem que eren com molt especials, que eren molt únics, volien fugir de la paraula fira, no ens agradava gens, saps? I estàvem com buscant algun nom especial, que no fos descriptiu i que no fos comú el que utilitzem normalment, i ens va venir al cap aquesta paraula, no? Que és una paraula com estranya, no? Però que és com molt catalana també, i que també hi és en castellà, però és catalana i vol dir exactament això, o sigui, que és una cosa que està feta expressament, saps? Que és única i que està feta a propòsit per una cosa. I llavors ens va agradar per això, els van fer la proposta i els hi van anar els hi van encaixar. Després van fer com la descripció aquesta, després dels...
Un eslògan, un lema?
Sí, un lema que és el maridatge més particular, l'olèrdula més singular, que també creiem que acabava de quadrar, no? De tancar el cercle, no? I que ens donava aquesta cosa com especial i única.
Clar, un cop s'explica, s'escolta el nom, doncs sembla, caram, sembla molt evident, però segurament que evidentment hi ha una feinada i la gràcia està aquí, en què sembli evident trobar un nom que no hi era, no? Com s'arriba a aquest procés? Hi esteu molt de temps, hi ha una puja d'idees, es descarten altres noms?
Sí, una mica a l'estudi treballem com fent brainstorming els tres dissenyadors que som i som socis, i llavors es comencen a dir noms, es donen noms més descriptius, noms menys descriptius, però bueno, sempre hi ha algú que un dia se li encén la llum i diu, ostres, si li diem aquest nom... En aquest cas va ser el Rai i va dir, ostres, ad hoc, és que és un... I tots vam estar d'acord de seguida.
Clar, perquè a part hi ha el propi producte que es vol descriure, però també un context on hi ha molta, molta oferta, una sobreproducció de fires, de certàmens, d'esdeveniments, i aquí també has de ser singular en aquest punt de vista, també des d'aquesta perspectiva.
I creiem que aquest nom li dona com la singularitat perfecta, saps? Com en ell el dit, diríem. El projecte.
Per tant, està per quedar-s'hi el nom, ara ho comentàvem amb l'alcaldessa, la regidora de promoció econòmica, no?
Sí.
Hi haurà més d'un ad hoc, no?
Sí, sí, crec que sí, eh? Bueno, això t'ho diran elles, eh? Però, a més ho reforcem ad hoc, olèrdula, saps? Perquè com que és el primer cop que es fa, saps? Sí. Per com fer bullir l'olla una mica i que la gent sàpiga que es fa olèrdula. Bueno, però està.
La dissenyadora rebem molts encàrrecs de molt tipus.
Sí.
No només institucionals.
No, fem molt de packaging de vins i de caves, bueno, fem fires, aquest any també fem la imatge de la Festa Major de Vilafranca, bueno, fem creativitat a tope.
Moltes gràcies per explicar-ho, per fer encara més entenedor, més comprensible aquest encert de batejar amb ad hoc aquesta mostra enogastronòmica. Gràcies per atendre's i que vagi molt bé, Montse.
Gràcies.
I ara conversem amb la Gemma Murai, què tal? Molt bon
Hola,
dia.
Molt bon dia.
De Caram Caram.
Sí.
Les encarregades de conceptualitzar, dissenyar el que acabaran gaudint les persones que puguin aprofitar el darrer cap de setmana, el mes d'abril, doncs aquesta primera edició de DOC. Per on comenceu i al final com acaba la tria sent el programa que heu presentat en aquesta roda de premsa?
Doncs la veritat és que tot va ser un procés creatiu que va fluir bastant des del principi, no? Quan vam rebre la trucada de l'Ajuntament amb aquest encàrrec tan ad hoc, no? Tan a mida, que ens demanaven, però a la vegada ens deixaven total llibertat per dir, noies, proposeu-nos maridatges entre els productors, però també entre espais singulars del territori, no? Del terme municipal, de Olèrdula en aquest cas. I vam anar fent una mica com tota la selecció a mesura que vam anar explorant, no? És a dir, primer vam anar a veure espais singulars, a veure què ens despertaven, què ens inspiraven, què ens imaginàvem. A mesura que vam anar com parlant amb tots els productors, anàvem veient quins podíem connectar amb els altres. I després, doncs, fluid, ha sortit doncs, combinacions creatives que jo crec que parlen molt també d'una mica el nostre segell, no? Singular. I estem molt contentes de tot el que passarà aquell cap de setmana.
Que no són poques coses. 26, 27 d'abril, comenceu a la Masia Fontallada amb un esmorzar de forquilla i ganivet.
Correcte, un esmorzar de pagès de tota la vida, en una masia que explica la història de qui som, d'on venim, no? I que tindrem també l'honor de que ens rebi i ens obri la porta el propietari de la casa, l'Alfons, que ens ensenyarà, doncs, aquestes relíquies que parlen del nostre paisatge i sobretot la nostra cultura. I que també són elaboradors de vins i escumosos, els Ina Cerdà, amb la qual doncs, maridaran doncs, aquest esmorzar que ens cuinarà a foc lent la posada, que ens farà doncs, aquests plats singulars doncs, que ens requereixen la forquilla i el ganivet per gaudir, no? No faltaran tampoc un porró, un emblema que representa un bon esmorzar, i serà un espai per compartir i per gaudir.
I dins d'aquest esdeveniment singular hi ha singularitats, com per exemple una sessió dedicada a veure la versatilitat del cafè a l'hora d'introduir-lo a la cocteleria, no?
Correcte.
Al Mirador de Sant Miquel.
Exacte, no? Quan vam saber que hi havia dos productors de cafè a Olèrdola, això ens va sobtar, perquè ho desconeixíem.
Sí.
I, evidentment, ells no són productors de cafè aquí pròpiament, ells són els que fan la part de torrefacció, no? Però també, bueno, tot el món que s'hi amaga darrere, que és espectacular, i vam pensar què podem fer amb cafè aquí en el món del Penedès, no? Clar, podíem tenir ganivets, si dèiem que faríem un maridatge amb cafès quan estem a terra de vins i caves, no? Llavors vam dir, bueno, el cafè també s'ha convertit en un element dins el món de la cocteleria. La cocteleria està pujant cada cop més, com l'espuma està de moda, des dels propis còctels com els mocktails, sense alcohol, no? Ah. Per tant, aquí doncs, anem a jugar una mica amb el cafè, sobretot ens acompanyarà un gran amic, que és el Damià Molà, que és un mestre cocteler que treballa en una empresa d'I+D sobre el món de la gastronomia i doncs, ens farà, vaja, peripècies que ens faran gaudir.
La darrera proposta del dia 26, un show cooking.
Sí, aquí també una proposta atrevida, també acompanyats del nostre amic i company Cintet, el Jacint Carafí, un cuiner que ens agrada perquè cuina des de, jo crec, l'emoció de fer les coses fresques, aptes per tothom, fàcils, divertides, i per tant hem volgut crear els olerquinis, que són aquests biquinis d'Olèrdola, no? Amb pans gastronòmics del Forn Rius i embotits i carns de Carmassó. Creiem que poden ser doncs, dos elements que casen perfectament entre ells i sobretot el Cintet que li posarà aquest joc. I els olerquinis s'han de maridar, evidentment, per això vam escollir fer-ho a les Caves Torreblanca, on doncs, la Montse ens obrirà les portes de casa seva per maridar aquests olerquinis.
I per diumenge comenceu amb un tast al carrer davant de Moja, de la botiga d'embotits mitjans.
Sí, aquí volíem una mica com posar en valor aquests comerços de tota la vida, els que no podem deixar perdre, no? On és una oportunitat perquè els veïns i les veïnes es trobin, es preguntin com estan, també puguin parlar amb la persona que els atén, no? Aquestes relacions personals que no podem perdre. I aquí vam pensar, ostres, hem de com tornar a portar aquest ambient al carrer, perquè moltes vegades anem pels carrers i no hi ha ningú, no? I doncs no pot ser això. Vam dir, tanquem el carrer, vestim-lo com de festa major, de festiu, i anem a fer-hi un tast dels patès mitjans, que són doncs, el seu producte més emblemàtic també, dels que ells n'estan molt orgullosos, i maridem-ho amb bombolles, no? Que també farà així la part festiva, per tant allà a Moja tenim Cavasill, i doncs, serà un maridatge de patès amb Cavasill, però per fer-ho encara una mica més festiu i divertit, i portarem un antifàs, perquè sigui un tas a cegues. Llavors aquí doncs, encara posarem més a prova el paladar dels convidats.
El diumenge 27 encara dues propostes.
Sí.
El Sant Sepulcre, també una singularitat, perquè és un patrimoni, un bé cultural d'interès nacional, que només s'obre, en aquest cas, dues vegades l'any.
Exacte, i aquest 2025, dos cops l'any, gràcies també a DOC, no? És una casa que vam creure que era l'espai perfecte per portar com aquesta hora del cafè, hora del te, no? D'abans, de que en moments de burgesia doncs, es quedaven no? les persones més nobles a parlar o a fer negocis, doncs que aquesta casa s'obrís perquè té aquesta bellesa i aquest encant encara, era l'espai perfecte o l'escenari perfecte perquè hi féssim un tas de cafès de Quality Blends, sobretot amb una persona especialista en tas de cafès, que hem après moltíssim d'ella. I aquí, a l'hora del cafè o les pastetes, no? Doncs, ens hauran d'acompanyar el dolç més típic del Penedès, que són les catànies, en aquest cas de Codier.
I fins ara, per acabar, estàvem parlant de vins, caves i gastronomia local, però aquí també hem d'afegir un tercer element en la darrera de les propostes que tancarà la DOC a Viladellops, perquè hi ha un monòleg.
Sí, aquí juga, jo crec, un element cultural molt important, que és doncs, aquesta part artística que ens porta la Mariona Ríos, una artista, actriu polifacètica d'aquí al territori. Ella ha escrit el seu propi monòleg, que es diu Tartrà. El tartrà no és aquest element que podem trobar en el vi, l'àcid tartàric. I és un monòleg de tres relats, ho divido en tres, diguéssim, parts, que reivindica tres dones en tres èpoques diferents, però totes elles pageses i lligades al món de la vinya i el vi, no? Llavors, Viladellops és un celler, però també és un poble com a tal, no? I allà segur que hi han passat moltes històries i vam creure que era l'escenari perfecte perquè passés. La Mariona estarà, doncs, interpretant el tartrà i nosaltres ho acompanyarem amb els vins de Viladellops i també alguna delícia gastronòmica dels productors d'Olèrdola.
Doncs volíem fer aquest tast, continuarem parlant en noves edicions també del Penedès en xarxa d'aquesta proposta ad hoc, que és una singularitat en l'ampli ventall de proposta lúdica i cultural que es pot viure al Penedès. Gràcies per comentar-ho, Gemma Morai, de Caram Caram. Enhorabona per la feina i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, això espero. Ara esperem que tothom vingui amb ganes de conèixer doncs, el municipi, els seus productors i les joies, no, culturals que tenim.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Lo que pasó, a ti te lo cuento, no creas que no dolió.
Rosalia ens conduirà fins 11:15, fins al següent flash d'aquest matí de dilluns amb La Fama des de Motomami.
Canciones en mi mente y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más, puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y desaparezca. Yo aún no he aprendido la manera.
No hay manera que desaparezca.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa.
Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. La Bisbal dona llum verda a la requalificació dels Masots per fer el nou polígon. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès va aprovar dijous en un ple extraordinari la requalificació dels terrenys de la zona dels Masots que ha d'acollir el projecte per fer el nou polígon Les Planes del Vent. El canvi d'usos s'ha tirat endavant amb el vot a favor de l'equip de govern conformat per Compromís i PSC, mentre que la Bisbal decideix i Tots Som la Bisbal han votat en contra. Esquerra Republicana no compta encara amb cap representant al plenari després de la renúncia de l'anterior regidora. El canvi d'usos suposa la requalificació de 736.000 metres quadrats de terrenys agrícoles en terrenys urbanitzables per poder acollir activitat econòmica. També s'ha introduït una zona de protecció agrària de 219.000 metres quadrats. L'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer, que ha pogut votar després que es desestimés la seva recusació a l'últim ple, ha defensat el projecte assenyalant que no supera el 20% de sòl urbanitzable que fixa el planejament general, sinó que es queda en un 18%. Ferrer ha asseverat que aquest serà l'últim parc empresarial del municipi i que serà una extensió de l'àrea de les Planes Baixes. Amb tot, ha admès que l'aprovació definitiva queda en mans de la Generalitat. Martí De Luca, portaveu de la Bisbal Decideix, ha insistit en el conflicte d'interessos que tindrien familiars de Ferrer i la primera tinent d'alcaldia, Judit Vidal, per ser propietaris d'alguns terrenys a la zona dels Masots. El nou pavelló esportiu de l'Espiga a Vilafranca oferirà noves oportunitats esportives a les persones amb discapacitat. Divendres al matí, la Fundació L'Espiga inaugurava el seu nou pavelló esportiu situat just darrere l'escola. L'equipament està pensat per fomentar l'esport inclusiu i oferir noves oportunitats a les persones amb discapacitat. Un espai amb molta lluminositat i amb un paviment correcte per dur a terme tota mena d'esports adaptats. El pavelló suposa un pas endavant per l'Espiga i és que fa 25 anys les activitats esportives es feien als passadissos del centre. El segon ple dels infants d'Olèrdola aprova projectes que milloraran els patis de les dues escoles del municipi. Pintar el mur del pati de l'escola Circell i instal·lar una cabana per oferir ombra natural al pati de l'escola Rossend Muntaner han estat els dos projectes més votats en el segon ple dels infants celebrat dijous passat al matí al Saló de Sessions de l'Ajuntament d'Olèrdola. Cadascuna d'aquestes actuacions rebrà 1.000 euros provinents del pressupost municipal i es preveuen executar durant aquest 2025. En el ple hi participava l'alumnat de 5è i de 6è de les dues escoles del municipi, que va poder escoltar els quatre projectes proposats, dos per escola, així com preguntar els dubtes que tinguessin sobre cada proposta d'inversió i triar-ne una entre les dues que cada centre traslladava al ple. I acabem explicant-vos que Subirats programa una caminada guiada de la Pedra Seca. L'Oficina de Turisme de Subirats proposa aquest dissabte 5 d'abril un itinerari guiat per descobrir l'art de la Pedra Seca a Subirats. La caminada anirà a càrrec dels membres de la seva secció de Pedra Seca del Centre d'Estudis de Subirats, que compartiran els seus coneixements sobre aquesta tècnica constructiva amb nombrosos exemples presents al municipi. El recorregut, de baixa complexitat, seguirà la ruta de la Pedra Seca d'Urdal, on es podran veure 11 barraques restaurades entre el fondo de Mas Granada i el Maset de la Parellada. La sortida finalitzarà al cafè de l'Ateneu Urdalenc amb una degustació d'una copa de cava del celler Mas Pujador. Les caminades guiades de la Pedra Seca a Subirats són una oportunitat per conèixer una tècnica de construcció mil·lenària que forma part del nostre territori i que el 2018 va ser reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
El Penedès en xarxa, ens agraden els peluts i sort en tenim de la Neus Bertran, educadora canina d'Intercanis, que ens acompanya un cop al mes per ajudar-nos a conèixer-los millor, a cuidar-los millor, en definitiva. Neus, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlarem d'una qüestió bàsica, que és la comunicació, comunicació canina, i potser més d'un us sorpreneu del que ens explica avui la Neus. Perquè tampoc els llegim, tampoc els entenem tan bé com ens pensem, oi?
No. Hi ha molts problemes de convivència que venen per mals entesos en la comunicació. Perquè s'interpreta una cosa que és totalment el contrari del que el gos ens vol comunicar. Llavors, seria superinteressant que tothom que té un gos busqués llibres sobre comunicació canina.
Ui, demanes molt, em sembla. Ja costa que es llegeixi a sobre sobre comunicació canina, no ho veig, eh?
Ja, però
seria ideal, no?
Ideal.
Perquè tendim a humanitzar-los, potser, i a llegir-los com si fossin humans.
En molts casos els tendim a humanitzar i a vegades potser ens manifesten una part humana que no veiem. Llavors, per això et dic que hi ha com molta confusió en quins missatges en dona, què hem de fer quan ens dona aquest missatge i potser hem de fer tot el contrari perquè no hi hagi conflictes. I els pobres gossos fan el que poden, perquè ells no tenen un manual. Nosaltres sí que tenim llibres, i llibres ben senzills, inclús
amb
no només llibres.
Amb quatre idees, quatre conceptes bàsics per poder entendre'ls i comunicar-nos millor.
Sí. De fet, inclús pots buscar per internet, no mateix?
No cal
tothom... un llibre. No, sí, no ens agrada tant llegir, però vull dir que no són llibres, en molts casos n'hi ha un molt senzill que es diu Senyales de Calma, que res, són... I té les seves il·lustracions i són poques fulles, no són moltes pàgines. I en una tarda, una estona, te'l llegeixes. I després segurament te'l rellegiràs, perquè diràs, ostres, quines coses més interessants i que no ho havia pensat, i sí que és veritat que el meu gos fa això i fa allò, no? I és una cosa molt senzilla de fer. Jo ho recomano molt. És que és més, obligaria a fer-ho, però això és impossible.
Amb el gos aniria el llibre i l'obligació de llegir-lo,
sí,
no?
Sí, perquè a vegades podríem evitar molts conflictes, molts mals entesos, que són
càstigs,
la mar de
no?
senzills.
Sovint acaben castigats, pobres bèsties,
sí, sí.
I no m'entén res.
Clar, i ells és això, que ells no tenen un manual per entendre'ns a nosaltres. Ells entenen o interpreten en el seu llenguatge, no?, coses que nosaltres potser volem dir el contrari, no? Llavors aquí, clar, amb ells els hi costa molt més. I a vegades són ells els que s'acaben adaptant a la nostra comunicació, i hauria de ser una mica al revés, no? Però bueno, és així, funciona així.
Recomanem, doncs, la lectura d'aquest llibre, Senyales de Calma, però igualment avui la Neus ens farà una mica d'ABC, d'aquells senyals de comunicació bàsics que no llegim bé i potser els acabem castigant, o que ni ens adonem que ens estan dient alguna cosa i els ignorem completament, complicant la troca al final.
Sí. Per exemple, aquests mateixos que he anomenat dels senyals de calma són senyals ignorades totalment pels propietaris que no les coneixen, no? Que és la gran majoria. I moltes vegades, si en féssim cas, evitaríem que el gos hagués d'utilitzar altres senyals més contundents. Per exemple, abans de grunyir, un gos utilitzarà aquests senyals de calma. I com són ignorades...
En general no les sabem distingir.
No es detecten. Perquè, per exemple, una simple girada, que el gos giri la cara, o els ulls, inclús, miri cap a una altra banda, quan estàs comunicant-te cap a ell d'una manera que no li agrada, que se sent incòmode, i et fa aquest senyal, ja ho diu el nom, no? Senyal de calma, t'està intentant calmar. Ells entre ells parlen així.
I el que farà serà girar la cara o els ulls.
Per exemple, mira cap a una altra banda, mira cap a la dreta o cap a l'esquerra, per no mantenir-te la mirada, perquè la mirada, fixa-s'hi sí que en general se sap que vol dir una amenaça,
no? Un desafiament, no?
Sí. Llavors, el gos que no manté la mirada, que mira cap a una banda o mira cap a l'altra, gira la cara, baixa el cap i comença a olorar, t'està comunicant, ja t'està comunicant, calma't. No vull un conflicte. I això no es detecta. No es detecta. Llavors, aquella persona pot... No sé, podem pensar en alguna situació.
Posa un però, cas hipotètic.
Per exemple, el gos que està al damunt del sofà i volem que baixi, no? Segurament ens aproparem cap a ell d'una manera en línia recta, que és una altra... senyal per ells d'amenaça, anar en línia recta, mirant-lo fixament amb un amb el cos, no?
Amb una actitud corporal.
Sí, vaig cap a tu, sí. I el to de veu segurament també serà
alt.
Sí. Què farà el gos? Segurament farà aquests senyals de calma, no? Abans de que hi hagi un conflicte, un gos totes les vegades possibles farà aquests senyals de calma, de...
Sempre intenten evitar
poc a poc,
el conflicte.
Sempre.
El que passa és que no ho sabem veure.
No ho sabem veure i moltes vegades amb les experiències, amb la mala socialització, amb el dia a dia i aquests conflictes amb l'humà, també es perd aquesta manera de comunicació, perquè si no funciona, per què l'haig d'utilitzar, no? El gos pensa, no?
Sí, sí, perquè, fa perquè, aquesta deducció, no?
Clar, exacte. Llavors, per exemple, en aquest cas del sofà, doncs, quan el gos veu que ja ens anem apropant vell, segurament ja ens fa aquests senyals. No ens traurà les dents el primer dia ja quan ens comportem
així. I nosaltres no
així.
Ho entendrem i potser pensarem que passa de nosaltres, no? Perquè ni
sí,
ens mira, no?
Això.
No ens manté la mirada, està distret, no està per mi i potser encara incrementaré aquesta actitud
més ofensives, no?
Sí.
Sí, més de... Ui, que tu m'estàs passant de mi.
Exacte.
Tu has de baixar d'aquí perquè jo t'ho mano. Tal. Moltes vegades es té aquest tarannà, en molts casos, amb els gossos, no? De... Has de fer el que jo et mani. Vale, però demana-ho d'una altra manera. Tu no vols que estigui al sofà? Podem buscar alternatives. I si vols que el gos baixi, demana-li amablement. Si ho demanem amablement, el compensem d'alguna manera, perquè, a veure, a ell li agrada estar al sofà, no? Compensem-li d'una altra manera. Per exemple, li posem un llit ben maco al costat nostre al sofà i el tenim allà al costat, perquè ell vol estar al sofà, però també vol estar al nostre costat. Llavors, si el fem fora del sofà i, a més, el desterrem allà a l'altra punta del menjador, al seu llit... No, és normal que no li agradi.
Uh-huh.
Llavors, ho podem gestionar de diferents maneres, no? Però si ignorem aquests senyals de calma que ens fa el gos, que simplement ens està dient, ei, relaxa't, anem a negociar, no entrem en conflicte, que tu m'estàs ja atacant de bones a primeres, no? Si ho ignorem constantment, arriba el punt aquell dia, que llavors és quan et truquen, ostres, el gos és que em grunyeix o m'ha marcat quan l'he volgut baixar del sofà. I però què ha passat abans? O, ja, ha sigut... No, ha sigut així de bones a primera.
D'avui per demà.
Sí. I no, hi ha una... Aquí, si ho veiéssim en una gravació, segurament veuríem les mil i una senyals de calma que aquest gos ha fet abans de fer el senyal d'amenaça, que és grunyir, per exemple, o ensenyar les dents, no? Que seria una altra part de la comunicació. Senyals d'amenaça. Vale?
Per llavors, tant, a la primera de canvi, tot i que la nostra actitud sigui així ofensiva i en línia recta i amb aquest to de veu més elevat, no grunyirà a la que vegi que el senyal de calma no funciona.
No.
Això es va acumulant i acumulant fins que un dia...
Els gossos una altra cosa que tenen és paciència.
Són pacients,
sí.
En general.
Clar, parlem d'un gos que s'està, o sigui, que comença de zero i va tenint aquestes experiències, perquè a lo millor ara algun oient dius, doncs el meu gos no té cap paciència i el meu gos de seguida grunyeix quan, no sé, qualsevol cosa, no? Bueno, però hi ha uns antecedents i d'entrada el gos, la seva naturalesa és evitar conflictes i utilitzar aquest llenguatge primari innat, no?, d'evitar conflictes. Els gossos, si poguessin ells manejar-se lliurement, hi hauria molts pocs conflictes. El que passa que quan nosaltres els posem a dins dels nostres, no, límits i tal, aquí comencen a haver-hi conflictes. Però és que la majoria és per mala comunicació.
Quin altre senyal comunicativa no entenem i és habitual?
De senyals de calma, en general, jo he posat aquest exemple, però n'hi ha moltes altres que no es detecten, no? Per exemple, una que podem utilitzar, que ells fan... O sigui, dintre de la seva comunicació són molt importants les distàncies, no? I també estarien dins del sac dels senyals de calma, per exemple. Al dirigir-nos cap a un altre gos o animal o persona, no? Amb el nostre gos, si el portem lligat. El que deia abans de la línia recta. Per ells... no és de bona educació per als gossos anar directament cap a un altre ésser, qui sigui, no? I llavors aquí, a l'hora de passejar, si ens sapiguéssim d'aquestes senyals, perquè el gos nostre se sentís còmode, hauríem de respectar-li una mica el seu... què faria ell, que seria... Ostres, ve un gos de cara. Clar, això, si tenim espai, si passem per un carrer molt estret, no es pot fer, no? Però si tenim espai... donem-li una mica de marge perquè els dos gossos facin una corba, que seria lo natural, per arribar potser a trobar-se i olorar-se, saludar-se o el que sigui. Però els gossos, les distàncies per ells són superimportants. Ells, a 20 metres de distància, ja es poden estar dient mil coses.
No cal apropar-se.
Jo que faig moltes presentacions amb gossos i tal, i treballo el tema de la socialització, a vegades veus que, per exemple, no, en una zona d'esbarjo o en un parc en el que puguin estar els gossos lliures, i són gossos que són desconfiats o no han estat ben socialitzats, ells a una distància, ja et dic, de 10-15 metres, potser s'estan mirant i ja s'estan dient coses. S'estan movent la cua. El simple fet de mantenir aquesta distància ja s'estan dient molt.
Ja comunica.
Ja s'estan dient, jo et respecto el teu espai, però també t'estic demanant que em respectis el meu. Si un s'apropa i l'altre tira enrere, vol dir que no vull que t'apropis, no? Llavors, aquestes distàncies... I potser aquests gossos al final acabaran olorant-se, sí, però potser triguen una estona. Clar, tot això nosaltres...
No, i és oposat a com ens comuniquem nosaltres, no?
Totalment, exacte.
Si trobes algú i vas directe, no? I sí, clar.
Dos petons...
Exacte, i el contacte és immediat, no?
Inclús abraçada o dones la mà...
I clar, si portes el gos amb tu, l'obligues a actuar d'aquesta manera.
Exacte.
Que no és la seva.
I, de fet, molts gossos que es tornen reactius és perquè, com no respectem aquestes distàncies, aprenen a que si, per exemple, s'apropa algú i grunyeixen o lladren, l'altra persona o gos es quedarà com aturat o anirà cap a una altra banda. Llavors aprenen que, bueno, si faig això, no se m'apropa. No? I moltes vegades ve per culpa d'això, de les distàncies. Les distàncies són superimportants quan tenim uns gossos, quan tenim gos. El que passa que, ja et dic, clar, a la ciutat, amb segons quins carrers, amb segons quines presses que portem cada dia, no estàs mirant
les distàncies.
És que
segurament no en som ni conscients.
No.
En aquell passeig ràpid.
Exacte. Un senyal de calma també seria aquest, no? Fer una corba. Olorar el terra, també, quan un gos està incòmode perquè té algú davant que està nerviós o està... Olorar el terra per, com per dir... Aquí hi ha coses interessants si li està comunicant amb un altre gos, no? Si vols, vine i olora també el que hi ha per aquí, perquè els gossos tenen molta tendència a quan un olora una cosa, els altres també van a veure què hi ha allà, no? D'interès. Són molt curiosos, els gossos.
I aleshores els hem de deixar fer, no?
Sí.
Hem llavors de respectar aquest interès.
Exacte, sí, 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 i tant. Però a vegades, en, per exemple... En,
és que sovint vas pel carrer i veus algú que passeja el gos i el gos s'atura, ensumar el que sigui, i es trabada. Vinga,
sí,
tira.
No. Hem de cobrir la necessitat que tenen de la curiositat en general pel seu entorn. L'olfacte també els calma molt i després és una eina comunicativa. En el cas, per exemple, de zones d'esbarjo, no? Hi ha gossos, a lo millor, que estan jugant i arriba un punt que un es cansa o s'atabala o veu que l'altre està massa tens, és molt possible que agafi, se'n vagi cap a una cantonada a olorar, no sé, o a fer veure que olora, però després sí que connectarà amb algun rastre i olorarà i tal. Però és una manera d'ells per intentar calmar el que tenen al voltant, no? Com dient, va, ara deixem de fer això tan mogut i anem a fer una altra activitat, a trencar una mica aquesta tensió que hi ha. I és possible que els altres gossos els segueixin, o algun del grup el segueixi, es posi a olorar, llavors tot com que es calma.
Es calmen les aigües.
Són senyals de calma, no?
Sí, sí, sí.
Un altre senyal que també podem utilitzar els humans és quan hi ha un gos que està tens perquè té un estímul davant que el posa nerviós, ja sigui gos, bicicleta, el que sigui. Nosaltres fer com una barrera, posar-nos al mig. Ells ho fan, els gossos ho fan. Si hi ha dos gossos en una zona d'esbarjo que estan una mica tensos l'un amb l'altre, el més segur és que vingui un tercer i es posi pel mig, talli la línia aquesta de tensió, es posi a olorar per allà al mig, i moltes vegades fer això trenca la tensió
ja
que hi havia. Sí.
No va més.
No va més. Ha tallat la mirada fixa que hi havia entre aquells dos gossos.
I nosaltres podem jugar aquest rol, també.
També ho podem fer.
Interposar-nos entre allò que l'estressa.
Nosaltres ho podem fer. Inclús a la zona d'esbarjo, si veiem que hi ha dos gossos que estan una mica tensos o que allò que s'estan mirant, s'estan mesurant, no? Podem passar pel mig i és molt possible que un d'ells ens segueixi, o els dos. Llavors, si els dos ja es posen a caminar en paral·lel, ja és molt diferent.
Ja trenques.
Sí. I, bueno, tots aquests senyals que també podem utilitzar, no?, doncs...
Que els podem adaptar, no?, en la nostra comunicació amb
els gossos.
Alguns els
podem adaptar, clar.
Com aquest d'interposar-te, si hi ha una tensió...
Sí, girar la cara també el podem
fer servir. També ho podríem fer,
sí? Sí.
Per dir-li calma't.
Sí. Si veiem un gos que, sobretot quan no ens té confiança, no?
O sigui, no seria el nostre.
No, això més amb un gos que no ens té confiança, que volem saludar o el que sigui, però el veiem que ens mira fixament perquè no se n'enfia, en lloc de mantenir-li la mirada, girem la cara, ens ajupim, ens posem de costat, també és un senyal de calma, posar-se de costat, i llavors el gos ja veurà que, ostres, aquest no em vol atacar. Potser s'aproparà per olorar-nos i nosaltres quiets. Val? Per exemple, ara n'he dit unes quantes més, posar-se de costat o donar l'esquena, ajupir-se, que seria com la versió d'ells que fan, que és senyal de calma, que seria seure. Un gos, quan hi ha tensió i s'asseu, com una mica forçat, sense que ningú li digui, però s'asseu ell en una situació de tensió que potser no tocaria seure, però si s'asseu és perquè està intentant calmar el que hi ha al costat. Val? O això, no? Un gos està increpant amb un altre i l'altre li dona l'esquena. Doncs això, per exemple...
Ho adaptem.
Nosaltres ho podem fer. I els gossos ens entendran perfectament, un gos, el que et deia, no? Un gos amb por. Fem això i ens entén. Què fem quan veiem un gos amb por? Ai, hola! I el mirem
directe cap a ells,
i
no?
La mà...
No passa i res,
sí,
i el toques,
sí, sí, sí.
I vas directe,
sí.
Que ens estàs dient que és el pitjor que podem
tot
fer.
Tot el contrari. Clar, els gossos llavors encara tirarà més enrere, no? Llavors, jo recomano molt utilitzar informar-se d'aquest tipus de llenguatge.
Aquestes senyals bàsiques.
Sí. Un altre dia, si vols, ja en parlem dels senyals més d'agressivitat, que en molts casos, no, si interpretéssim bé tots aquests senyals de calma, no passarien de grunys. Però a vegades, quan ja va a més la comunicació, és perquè inclús els grunys s'ignoren o es castiguen. Llavors ja al gos ja no li queden més recursos que...
Acaba desesperat.
Marcar o... no ho sé.
Doncs els deixem per una altra sessió, vale, si et vale, sembla.
Sí, sí.
Tornem a insistir en el títol del llibre que ens ha dit la Neus, que és curtet i que hauria de ser lectura obligatòria. Señales de calma.
El lenguaje de los perros, las señales de calma. No està en català encara, aquest llibre, però si poses el, si el poses al buscador del Google et surt seguríssim, perquè ja és un llibre que té anys i...
I continua i sent un bàsic.
Sí, sí.
Neus, Bertran, moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres.
Penedès en xarxa.
Numa folha qualquer eu desenho sol amarelo.
Avui tenim un dia fantàstic de primavera, amb el cel ben clar i ras, com aquest aquarela de Toquinho, que ens durà a les notícies de les 11.
Uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar.